Els comuns amb el Partit Popular tinguin qualsevol lligam a les portes d'unes eleccions generals. Per tant, com que el funcionament municipal és com és, en aquest sentit ens facilita, entre cometes, les coses, perquè avui sortim amb les coses clares, ni segones voltes ni històries, però sí que és veritat que en el cas de Barcelona en particular serà molt interessant no només veure aquí, sinó el què, que al final és el que crec que als ciutadans els hi interessa, i estem centrats completament en el qui, i per tant a veure si avui sortim del qui i comencem a parlar del què.
Les 10 del matí, per tant, tot obert. Sí que insistim, per la gent que s'estigui incorporant, el més lògic, el més probable és que Xavier Trias sigui l'alcalde de Barcelona, però aquests arguments que s'estan posant al damunt de la taula tenen sentit. I sabem que Jaume Collboni ha forçat molt la màquina fins ahir a la nit, com a mínim, suposem que aquest matí també, no hi ha un no definitiu de tot aquest possible pacte alternatiu, per tant, tinc la impressió que fins molt a prop del moment en què es constitueixi l'Ajuntament, diguem-ne que pot haver-hi partit, d'alguna manera, encara que sigui molt complicat per Collboni, per Colau i també pel Partit Popular. Les 10 i un minut, fem re, una petita pausa i continuem.
RAC 1. Des que la meva mare viu a Domus Vivonanova, se sent activa i rep les millors atencions. Què més podem desitjar? Residència per a gent gran Domus Vivonanova, carrer Calatrava, a prop de la clínica Tecnon. Informa-te'n a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domusvi està al teu costat.
Jordi, si el Black Friday és al novembre, què fas amb aquests cartells per tota la botiga?
Doncs com que estem al juny, celebrem el Sant Joan Friday. Què et sembla?
Oix!
Avancem el Black Friday perquè gaudeixis fins a un 60% de descompte. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresillo.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Torna la màgia. A Petardos CM ja veiem Sant Joan ple de llum i color. Descarrega't el catàleg amb totes les ofertes a petardoscm.com. Més de 50 lots i packs. 3x2, 6x3 i 2x1 per als majors de 65 anys.
Compra a petardoscm.com fins al dia 21 i recull la teva comanda sense cues. Petardos CM. Més de 250 punts de venda.
A Grupo Lover, especialistes en bricolatge i decoració, podràs trobar el millor assessorament i solucions per al teu jardí, gespa artificial i ferreteria.
També una gran varietat de pintures per a professionals i particulars i la nova gamma de Titan Reformista.
Visita'ns al carrer Joanot Martorell 272 de Granollers o a grupolover.com. T'hi esperem!
Fongas. Pots reformar o viure l'experiència Fongas que comença a les nostres 4 exposicions. Inspira't i descobreix les darreres novetats en disseny de banys i cuines amb materials que són tendència. Parking gratuït a totes les nostres exposicions Fongas de Barcelona, Terrassa, Sabadell i ara també Granollers. Visita'ns a fongas.com i a les xarxes. Fongas.
Sol, platja, ara només en cal un tendal per a la terrassa i un ventilador pel menjador i a gaudir del bon temps.
Doncs vés aquest diumenge a Servei Estació i trobaràs tot el que necessites pels teus espais exteriors i per casa teva.
I en quin horari obrirà?
De 12 del migdia a 8 del vespre, sense interrupcions. Ja saps, al carrer Aragó 270 de Barcelona. Vine aquest diumenge a Servei Estació, la botiga de les solucions.
Preparats per la revetlla de Sant Joan?
Gaudiu de la nit més màgica de l'any amb el més bo i millor d'aquesta celebració.
Una gran varietat de coques que elaboren els nostres flaquers i flaqueres perquè no faltin a cap taula.
Encarregueu i compreu les tradicionals coques de Sant Joan a la vostra fleca de confiança.
És un consell de la Federació Catalana d'Associacions de Gremis de Flaquers.
Des que la meva mare viu a Domus Vivonanova, se sent activa i rep les millors atencions. Què més podem desitjar? Residència per a gent gran Domus Vivonanova, carrer Calatrava, a prop de la clínica Tecnon. Informa-te'n a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domusvi està al teu costat.
Arriba la 8a ruta Alcarràs en Fruit, una activitat lligada a les rutes Alcarràs Florit que complementa l'oferta turística de la vila.
El dissabte 1 de juliol a 9:15 esmorzar típic alcarrasí. Després, breu explicació dels tècnics. Torn de collir la caixa de fruita. Visita a l'agrobotiga i al final, al Centre Cultural Locasino, es lliuraran els premis del 10è concurs d'Instagram Alcarràs Florit.
Més informació i preus al web alcarràs.cat/entrades.
Cortamos lo que podría ser la canción del verano para ofrecerte el verano de tu vida. Llévate 8.000 euros por la cara si reservas un coche antes del 25 de junio. Ocasión Plus. 8.000 coches al mejor precio, 8.000 euros de regalo por la cara. Consulta condiciones en ocasionplus.com.
Vía Lliure, amb Xavi Bundó.
10 i 5 minuts, avui acompanyats de la Sara González, el Manel Manchón, de l'Arturo Puente i la Tània Tàpia. Insistim en Barcelona al punt de mira. També Ripoll, que si no hi ha moviments, insistim, queden dues hores pel ple, 1 hora i 55 minuts. Si no hi ha nous moviments, Sílvia Orriols podria ser l'alcaldessa de Ripoll i ara m'agradaria saber la vostra opinió. Però per tancar només una qüestió més sobre l'Ajuntament de Barcelona, ara m'agradarà preguntar-vos per les conseqüències. És a dir, si finalment, com és previsible, Xavier Trias i Ernest Maragall, del qual avui la premsa també comença a donar noms de quines posicions ocuparan, que si Maragall, el País crec que diu que Maragall seria cultura, i que en el cas de Trias ja comença a estar tot una mica definit, Jordi Martí a seguretat, Damià Calvet a temes d'urbanisme, etc etc. En el cas que això fos així, acaba sent el que es preveu a l'inici del dia, quin és el futur de Colau? I quin és el futur dels comuns, val? Això m'agradarà preguntar-vos-ho. Però abans, hi ha una altra cosa que em sembla molt significativa d'aquestes eleccions, i ara quan anem a fer una mica de ronda també pel territori es veu clarament, no? Que és el que passa a Barcelona, que és un acord entre Trias i Maragall, és un miratge. Sí. Bàsicament hi ha hagut una guerra tremenda entre Junts i Esquerra Republicana, que van anar fins i tot a l'estranger a l'inici d'aquesta campanya, dient...
Una cimera molt estranya.
Una cimera internacional. En aigües internacionals, a Suïssa, per dir que l'objectiu era fer molts pactes independentistes a Catalunya, i et trobes que un cop el colze, el colzes a l'estómac a un, l'altre a la cara, un que li treu l'ull, l'altre que li arranca un peu, perquè la veritat és que, o sigui, ha estat una escabatxina. Comences a mirar, ja no només per les diputacions, que va ser molt clar, no?, que era una mena de venjança del que havia passat a Barcelona fa 4 anys, que recordeu que Junts i PSC van pactar quan es podia pactar Junts i Esquerra, van pactar Junts i PSC la Diputació de Barcelona, doncs Esquerra ha fet el mateix amb Lleida i Tarragona. Però si comences a mirar llocs on ha guanyat un i Esquerra o Junts per un pacte amb el PSC ha tret el guanyador, i no només el guanyador, ostres, és que tens històries a tot arreu. Per exemple, a veure, en el cas d'Esquerra donant, aconseguint el poder a costa de Junts a través del PSC, tindries Tortosa, tindries Sitges, tindries Manresa, el que Junts li ha fet a Esquerra, doncs tindries el cas de Roses, tindries el cas de la Bisbal. Tens una pila de casos, un darrere l'altre, que un a l'altre s'estan fent la punyeta i la guitza, no? En quina situació deixa això el panorama polític del país?
Jo crec que la primera afirmació és que va ser un error, que ni 48 hores després de la patacada electoral d'Esquerra Republicana principalment i de Junts a les eleccions municipals, tret de Barcelona, sortís el president Pere Aragonès a fer una crida a la unitat independentista, perquè es va veure des del primer dia que aniria pel pedregar. Al final, amb la qüestió de les eleccions municipals, quasi que funciona millor i és més intel·ligent dir llibertat per pactar, perquè cada municipi té la seva pròpia idiosincràsia. És veritat que en el cas de Barcelona sí que està més influït per la tendència d'àmbit nacional, però a la resta de municipis pesen molt les relacions personals, més que no pas les dinàmiques nacionals de partit, i per tant tenia sentit que cap dels dos es posés la soga al coll dient que la prioritat era pactar entre ells, perquè després acaba que la fotografia acaba sent encara pitjor i acaba sent un al·licient més per crear desafecció en l'electorat independentista, perquè li crees un miratge que al final no es produeix. I això, les dues forces sabien des d'un principi que seria així. Abans ho deia, qui s'ha aprofitat d'aquesta gran escletxa, òbviament és el PSC, que és qui ha pactat mirant a dreta i a esquerra i ha anat guanyant.
El gran beneficiat de tota la situació, sí, de les eleccions, perquè va guanyar les eleccions, i, sí, sí, i després de les negociacions. El PSC ha estat molt hàbil en tot aquest procés.
Sí, si el que volia, jo estic molt d'acord, si el que volia Aragonès, el que pensava Aragonès, és que els pactes de municipals serien un assaig general de la reunificació independentista, doncs ja hem vist com està la reunificació independentista.
Estava cantat des del principi.
Salta per els aires. Què passa a Barcelona? El que passa a Barcelona és, jo crec que efectivament, no? Com una mena de maquillatge de, bueno, almenys a Barcelona anem a tapar una mica tot això, no?
O intentar-ho, perquè veurem com acaba.
La qüestió, i això és molt interessant, jo crec. És a dir, s'ha fet un pacte que suma 16 regidors, quan la majoria absoluta està en 21. Això és un problema de governabilitat claríssim, perquè a més has fet un pacte que no sé si és ampliable per alguna banda. Jo crec que no ho és. És molt difícil ficar els comuns aquí, també és molt difícil que Jaume Collboni entri en un pacte on ja hi ha Trias i Esquerra. Per tant, amb 16 regidors no governa la ciutat de Barcelona. És veritat que els ajuntaments sempre pots fer coses, sempre hi ha trucs, sempre hi ha qüestions de confiança que t'aproven pressupostos, sempre hi ha diferents... Però és veritat que Xavier Trias, amb una victòria tan, jo crec, aclaparadora i inesperada, que s'hagi conformat en aquest acord que li suma 16 regidors, pot patir, pot anar patint.
A més a més,
patirà el que és l'únic símbol de la unitat independentista. Per tant, el que hem vist és com l'independentisme renunciava a governar amb àmplies majories on podia governar Junts. Vam dir, oye, mira, això funciona, no? Els governs de l'independentisme funcionen. I està conformant en governar la ciutat de Barcelona, que ja és complicada de per se, amb una minoria. Estan en minoria. I, per tant, amb un...
I que s'encarrega la unitat independentista en el candidat que menys campanya ha fet, reivindicant justament l'eix independentista.
I jo crec que amb un pH molt important per Esquerra Republicana. Perquè Esquerra Republicana, jo crec que el pacte de Barcelona només li convé en òptica nacional. És a dir, només li convé per dir que l'independentisme és molt important.
Home, totalment d'acord. És que aquí hi ha una cosa increïble, i és que, clar, Esquerra Republicana ha votat pràcticament tot el que li ha proposat a Colau i Collboni en l'Ajuntament, però tot, i està a favor de la qüestió del tramvia, ha votat els pressupostos, llavors ara anar en contra, perquè Trias és com l'anticolau, per dir-ho així, no?
No, però això...
Però s'adaptarà, Esquerra s'adaptarà.
També Collboni havia governat en Colau, i després a la campanya també semblava l'anticolau.
Ara, has dit una cosa... Has dit una cosa com de passada, dient, bueno, pot aprovar pressupostos a través de mocions de confiança. Aquest és el tema, per mi. Que això serà a l'octubre, a mitjans d'octubre.
Sí, però...
Per tant,
pots
avui...
Perdre,
No, per això dic... No, que avui, és l'alcalde... Avui serà l'alcalde de Trias, jo entenc, que serà l'alcalde de Trias, de forma provisional, perquè quan... O sigui, els ajuntaments per aprovar pressupostos, quan no tens majoria absoluta, la fórmula és presentar una moció de confiança, que ja ho va fer Trias en el pressupost del 2014, del 13 al 14. Quan la presentes, la resta de grups té un mes per presentar una candidatura alternativa de 21 regidors. En aquell moment no va sortir, per tant, Trias va seguir amb un pressupost aprovat. Ara, a l'octubre, depèn de com quedi tot, les forces d'Esquerra, per dir-ho així, on podria participar també Esquerra Republicana, perquè l'escenari pot ser una Esquerra Republicana sense l'Ernest Maragall, uns comuns sense Colau, ja veurem què passa aquí a l'octubre. I aquí, quan sigui aquesta moció de confiança, podria canviar l'alcalde.
Tania.
Sí, abans el que obries una mica jo que era amb el tema de la unitat o no independentista, coincideixo plenament amb la Sara, jo també crec que és un error, aquestes alçades les hem vist de tots els colors, que sortís el president per plantejar una unitat independentista contra un possible govern de dreta i extrema dreta a Espanya, això ho entenc, que promulguin una unitat en quant a la política municipal és que és complicadíssim, és que és enganxar-te els dits, perquè mira, només fixant-nos en el cas que n'hem parlat molt de Ripoll, allà hi ha uns vetos creuats que són claríssims entre Junts i la CUP. A 40 quilòmetres de Ripoll, a Girona, la CUP i Junts faran govern.
Sí, sí.
I a Sant Celoni governarà PSC i CUP, sí, per exemple.
Clar, és a dir, en una ciutat com Girona, amb un partit com la CUP, que és estar a les antípodes, quan a la nit electoral recordo que ja començàvem a plantejar aquesta possibilitat d'opció amb l'aritmètica que estava quedant, i jo veia complicadíssim coneixent les inèrcies dels dos governs. Bueno, allà, a Girona, sí que han prioritzat totes les forces l'entesa, per l'entès també de salvaguardar doncs, la unitat independentista, hi haurà una regidoria de llengua catalana, és a dir, això s'ha posat per endavant. Però és que això, a Ripoll, insisteixo, davant de l'amenaça d'una extrema dreta independentista, no s'està complint. Per tant, el tema també és que les executives, i ho hem vist també en el cas de Ripoll, han anat i han vingut. És a dir, a Junts, la direcció ha tingut dos missatges diferents cap a Ripoll i el que havia de fer la seva representant allà. Llavors, aquest és el problema. O tu manes realment i dius, amb una estratègia global, què ha de passar a cadascuna de les ciutats? Però ja ho sabem, que no passa, perquè els partits tindrien unes revoltes municipals que no podrien assumir.
Però és que a més, Tània, ara que estàs fent aquest apunt, jo crec que la idea d'una política nacional aplicada a la política municipal et pot servir en les capitals, com a molt. Per dir, bueno, és una bueno, això... Però quan parles de pobles petits o de 10.000 habitants, de què m'estàs parlant? Sí, és clar, impossible, clar, clar. Però no la unitat independentista, és que la unitat de les esquerres, la unitat de les dretes, la unitat dels alts, dels baixos, de... No sé, no hi ha unitats. És impossible, perquè hi ha moltes coses en un govern municipal. És que és impossible.
Sí, sí. I ara això que deia la Tània, no?, portant el terreny cap a Ripoll. Sí, és cert. Vull dir, hi ha hagut uns missatges polifònics per part de la direcció nacional de Junts, perquè per una banda la presidenta Laura Borràs va defensar una cosa, després va patir un correctiu a la direcció i va defensar-ne un altre al partit. Va defensar que efectivament a Ripoll hi havia d'haver un cordó sanitari per impedir i barrar el pas a l'extrema dreta de Sílvia Orriols.
Sí, però llavors...
L'agrupació
local va dir, home, no vingueu de Barcelona a dir-nos com de fer, no?
Exacte, i no només això, sinó que igualment l'agrupació local es pot agafar a que ha tingut dos missatges de la pròpia direcció en forma completament contradictòria. Clar, jo crec que en el
cas... Com, perdona, Tània?
Que la candidata local també ha canviat.
Sí, sí, sí.
No volia sentir el pacte, és que després el volia, però ella sent alcaldessa, si no hi entra. Vull dir, aquí sí, sí. Tothom ha canviat d'opinió.
Clar, clar, i aquí és veritat que en el cas de Ripoll hi ha una urgència superior que hauria d'actuar de catalitzador de les quatre formacions polítiques que tenen a les seves mans impedir que l'extrema dreta es quedi amb l'alcaldia. I aquí, que s'ho facin com vulguin. Que s'ho facin com vulguin, però tenen la responsabilitat les quatre. Aquí, davant d'una urgència com aquesta, però que es parli de vetos entre Junts i la CUP no té cap mena de sentit.
Aquest debat és el mateix, literalment mateix, que es va tenir en Badalona.
Totalment.
I llavors la pregunta és, serveix això o no serveix? Perquè la idea de que es pot aturar unes determinades idees de dreta, d'ultradreta, vinculades a la immigració, etc., i que després tinguis la conseqüència que Xavier García Albiol, en aquest cas, tingui probablement, després de Vigo, la majoria absoluta més demolidora d'Espanya.
Jo crec que és una condició
necessària, però no suficient.
Imprescindible. Sí, exacte, ho estem dient el mateix.
Condició necessària, però no suficient.
Exacte, perquè en el cas de Badalona hauríem de veure també quin és l'historial d'errors que han acumulat els partits de l'oposició que ara tindrà Albiol per explicar el que està passant ara. És que hem de recordar què va passar amb Àlex Pastor, per exemple. D'això la gent se'n recorda, que en plena pandèmia l'alcalde acabés detingut, agredint a la policia. De tot això se'n recorda.
Però és que a Badalona, un moment, el Partit Socialista, i abans de l'afer Àlex Pastor, és que era el tercer partit. És que no va quedar ni segon de les eleccions.
També, i abans...
La fortalesa que tenia els socialistes és de fa 30 anys, potser, però no d'ara.
Tampoc el govern de Dolors Sabater es va saber consolidar, tampoc l'aliança d'esquerres que es va teixir, desteixir i reteixir.
Sí, però a la vegada, el que vull dir és que a la vegada això reforça el que ha estat batat.
Per això dèiem que el cordó sanitari és el mínim que s'ha de fer, però no és suficient. S'han d'analitzar les causes del per què s'ha fet malament.
Per què s'ha fet malament i presentar una alternativa clara i coherent amb un govern.
I la qüestió, a més a més, jo estic molt... Crec que no s'ha deixat governar a l'extrema dreta enlloc. Si es pot, enlloc. Si guanya la majoria absoluta, anem a un altre escenari. Però si hi ha una majoria alternativa, jo crec que s'ha d'intentar sempre, amb qui sigui.
Totalment d'acord.
Dit això... dit això, és veritat que ja estem veient els primers problemes que té en el, tema, en el Ripoll. És a dir, si tu no pots, no estàs aconseguint ni negociar una candidatura alternativa, una majoria alternativa, no sé com governaràs. Això serà la caixa dels trons. Dit això, ara... dit això, és veritat que... igual que veiem llocs com a Badalona, no, que on ha passat això, també tenim contraexemples de llocs on hi havia PPs molt durs, estem a dreta en aquell moment, no, però PPs molt durs, jo estic pensant, per exemple, en l'Ajuntament de Vitòria, i que bastir una alternativa ha funcionat. És a dir, bastir una alternativa amb molts partits que en principi no es poden ni veure, però ha funcionat i ha fet que aquestes inclinacions cap a l'extrema dreta, cap al racisme, baixin.
Una cosa. Això, jo tinc la impressió que aquesta idea que esteu defensant ara és de la política d'una ciutat gran o d'una comunitat autònoma o d'un país, fins i tot. En un poble petit, el fet de que hi hagi la percepció de la imposició d'un altre lloc que et diu que sí, el que heu votat això està malament i veure que fins i tot aquest govern municipal es pot maquillar molt menys, la política municipal, els errors, diguem-ne, els mals entesos.
Però no és que s'hagi votat malament, vull dir, és que la democràcia permet que hi hagi acords a la resta
efectivament,
de partits.
Però com, sí, però com que el missatge dels els votants de Sílvia Orriols reben avui, sens dubte, no tinguis cap dubte, és que els estan dient, és que vosaltres no sabeu votar.
Evidentment, i se'ls ha de convèncer perquè aquesta formació política és absolutament nociva pels seus drets i pels seus interessos com a ciutadans.
És com si avui Maragall se'n surt, aconsegueix els vots de Colau i el missatge que rep el votant de Trias és que no sap votar. Bueno, no, que no tenen majoria absoluta, és a dir, que una majoria alternativa. En el cas, a més de Ripoll...
Crec que no és ben bé comparable, no. Una cosa amb l'altra.
No. Per què?
No.
Perquè, o sigui, tu dius que Maragall aconsegueix els vots per fer qui, l'alcalde?
Colau. Maragall.
Ah, per ser ell, alcalde.
Perdó, Collboni.
Collboni, alcalde.
Que si Collboni avui aconsegueix els vots...
Però això era una possibilitat raonable, diguem-ne. Un pacte d'esquerres tindria sentit. Sí. No, un pacte de dretes, esquerres, indepes i no indepes, és un pacte complicat, molt complicat.
Sí, però vull dir que Collboni avui, amb els vots del PP i de Colau, podria ser alcalde, no?
Sí.
I li trauria l'alcaldia a Trias.
I què passaria amb els votants de Trias?
Se sentirien
ofesos de dir...
Segurament, clar, és la vida. Vull dir
com
que...
es van sentir ofesos el d'Ernest Maragall el 2019.
En tot cas, anem una mica al sentit comú. Seria sí. a Ripoll, tu dius que ja és difícil perquè, clar, com justifiques en un poble petit, a la resta, els que han votat Orriols, que et veuràs en el poble contínuament...
Ha tret un 30, és que també està lluïssim. Sí,
bueno, sí, però són 6 regidors. 6 de 9,
No, de nou a la majoria, que falten 3.
Per arribar a la majoria.
No és una arrasada, no és un 45%.
No és una arrasada.
En tot cas, si tu dius, d'acord, busquem una alternativa, jo el que no puc entendre des del sentit comú i analitzant les dades, és a dir, la següent, la que havia estat alcaldessa, no? La de Junts.
La Manoli
Vega, no?
Vega, crec
que
sí.
És, sí. Com pots aspirar a ser tu la que lideri tota aquesta alternativa? No pots. Des del primer moment has de dir, cedeixo, perquè els meus vots, la meitat o més, han anat cap a Orriols. És a dir, com a alcaldessa...
Sí, és que en un principi, ell es va passar 2 setmanes renunciant a liderar un govern alternatiu.
És que tu no pots liderar cap alternativa. Tu t'has de col·locar des del primer moment una mica a l'expectativa.
Poseu-vos els cascos, que la Tània està parlant també i no us entreu de res. Llevamos 500 años haciendo radio.
T'has de posar una mica al darrere.
Però no t'està escoltant. Se'ls ha posat ara el que ha fet el Majot. Se'ls ha posat a la gola.
És que jo t'escolto...
A més, t'estava donant la raó en una cosa. T'estava dient que Junts va treure 760 vots i Esquerra està amb molts pocs vots, a 20 i pocs, i el PSC també a 600 i alguna cosa. Al final, la diferència que hi ha entre ells no és una diferència tan gran. És a dir, Orriols doble a Junts, però estava en la teva tesi, que Junts no té tanta legitimitat com per dir jo sóc l'alcaldessa.
Sí, és cap legitimitat.
És que Junts...
Perquè Orriols és un fenomen que ha sortit d'ells,
sí, però Manoli Vega va renunciar durant 2 setmanes a liderar una alternativa de govern. i no ha estat fins aquesta setmana quan va rebre el correctiu de la direcció que li va dir t'has de sumar a aquest bloc per intentar barrar el pas a l'extrema dreta, quan resulta que es treu de la màniga que ella sí que vol liderar aquell govern.
Deixa'm dir una cosa sobre el tema dels resultats de Ripoll, per entendre'ns d'on veníem. Era un alcalde, era Jordi Monell, l'alcalde de Ripoll, de Junts per Ripoll, bueno, Junts per Ripoll, o la de divisió...
Hi ha molts, tots són junts.
Sí. El tema és... Clar, Junts tenia un 42% dels vots a Ripoll a les últimes eleccions, 42. Ha perdut 30 punts, 30. De 42 s'ha quedat a 7, bueno, menys de 30, 16. I en el cas de Sílvia Oriols, que ja s'havia presentat, ella era l'única regidora del front i tenia 500 vots. Ha multiplicat per 3. Ha passat d'un 9% a un 30%. Vull dir, aquest és el... També, efectivament, Sílvia Oriols no ha aconseguit un 45, però ha guanyat 20 punts.
I, hi ha un
i el seu rival n'ha perdut 30.
Hi ha un trasbassament de vots de Junts a la formació Aliança Catalana
no
de
només
Sílvia
de Junts,
Oriols.
No només de Junts.
No només, però majoritàriament.
El que dic, una mica la lliçó que crec que hem d'extreure... És que quan tu presentes una alternativa, perquè dius, doncs, és d'extrema dreta o d'extrema esquerra, del que vulguis, que consideris, en aquest cas, és extrema dreta i és perillós. Això és evident. Però has de formar un govern coherent que ho faci raonablement bé, perquè en el cas de Badalona, el que va passar no és que diguessis, oh, que bé, perquè tenim el García Albiola a l'oposició, però si crees governs, si formes governs que en realitat no se'n surten, doncs al final la gent acaba dient doncs li dono l'oportunitat i la resta de grups ja no té legitimitat per impedir, encara que ara García Albiol no hagués aconseguit la majoria absoluta, si li hagués faltat un o dos, jo estic segur que hagués governat aquesta vegada.
Home, l'última va ser un moviment que ja el deixaven governar i fins a, ho recordo, fa 4 anys, aquesta mateixa hora del matí, sí. En principi Albiol era alcalde fa 4 anys, i va haver-hi un moviment estranyíssim en què Dolors Sabater li va regalar els vots gratis. No, a Guijarro, no, a l'ex
pastor.
En aquell moment, que era el tercer de les eleccions.
Sí, alcalde per sorpresa.
Què passa? Ara mateix, per la gent que ens estigui escoltant, Ripoll, que és el que estem debatent ara, la situació ara mateix, a falta d'una hora i mitja perquè arrenqui el ple, és que qui està més a prop de ser alcalde és Sílvia Oriols.
Sí.
El pacte alternatiu està trencat.
Exacte, sí, sí. És que el fort és això, és una falta d'entesa. És a dir, hi ha voluntat, tots quatre diuen que s'ha de barrar el pas a l'extrema dreta, estan d'acord amb això, i per als personalismes de qui ha de liderar, qui no ha de liderar, per als vetos creuats, al final el resultat serà que allò que hem estat alertant des de molts llocs s'ho acabaran menjant, i moltes vegades et planteges si realment el que al final sembla que vulguin que això passi, i mira, doncs és el que hi ha, i després ja ho desfarem d'alguna manera, però vist des de fora, i parlem des de les atalaies d'altres punts de vista, jo fa segles que no vaig a Ripoll, vull dir, no estic donant cap lliçó, la gent de Ripoll sap millor que ningú les seves dinàmiques municipals, saben els seus problemes, però és un avís per a navegants, és a dir, el que ha passat a Ripoll és un avís perquè tothom estigui alerta i perquè, i sempre ho diem, i sembla que cada vegada, i jo ho estic veient en òptica espanyola, s'ha demonitzat més a Podem com a extrema esquerra i s'ha dit que és el càncer dels càncers, i en canvi s'està normalitzant l'extrema dreta.
Totalment.
S'està normalitzant l'extrema dreta a nivell espanyol, és que avui hi ha pactes a capitals tan importants com Burgos, com Ciudad Real, com Toledo, com Valladolid, on Vox tindrà lloc a l'alcaldia. Tenim pactes ja a Castella i Lleó. Ha entrat a la Comunitat Valenciana, abans ho dèieu, el número 2, que pot ser el president de les Corts, ha negat l'existència de la violència de gènere. Hi ha negociacions a Múrcia, a Extremadura, a les Balears. És que estem aquí, nois.
Sí, sí.
Estem aquí. I tenim unes eleccions el 23J. De fet,
més enllà de Ripoll, una altra de les fotografies de la jornada d'avui és que entren 124 regidors de Vox arreu de Catalunya.
A qui li ha anat bé en aquestes eleccions? Hem parlat abans que li havia anat molt bé al PSC. Si t'hi fixes, el PSC tampoc no ha crescut tant en vots ni en presència. Qui ha crescut molt en vots i en presència és el Partit Popular, que ha recuperat aquella antiga presència del Partit Popular a Catalunya de forma normalitzada, i també, acompanyadament,
la irrupció de Vox.
És a dir, a tots els municipis de la àrea metropolitana, aquesta suma conservadora i d'extrema dreta, PP i Vox, han irromput fort. De sobte, PP té a tiro alcaldies com Castelldefels, que la recupera, i Badalona. És a dir, jo crec que és una onada de dretes, l'hem vist en tot l'estat, que ha arribat a Catalunya de forma molt acusada.
Saps on no ha entrat Vox? Els municipals?
Al País Basc.
Bueno, a part del País Basc. Tu tires cap a casa. No, sí. Hi ha dos poblacions importants avui que no hi és Vox.
Navarra?
A Badalona i a Ripoll.
Ah, clar.
No hi ha Vox, ja.
Allà l'extrema dreta ho capitalitza algú altre.
Dos minuts i dos quarts d'onze del matí. Ara de seguida anirem cap a València, anirem cap a aquest consell extraordinari que té Esquerra Republicana per veure si accepta l'acord amb Trias, i anirem a Ripoll, perquè d'aquí a mitja hora a Ripoll hi ha una manifestació contra Sílvia Orriols a les portes de l'Ajuntament, i d'aquí a un minut arrenca en principi el ple a València per escollir la nova persona que serà l'alcalde, que és Maria Jesús, no sé si Maria Jesús o Maria Jesús Català, del Partit Popular, en principi sense acord amb Vox, o sigui, sense el suport a l'interior de Vox, i a partir d'aquí veurem què és el que passa al llarg del matí d'avui. Pràcticament dos quarts de Maria José, em diuen. Pràcticament dos quarts d'onze al matí. Els tenim? Perquè així saludaré a Jordi Armenteres. Què tal, Jordi? Bon dia.
Jordi.
Ah, bon dia, bona hora.
L'hem enviat a Terres Valencianes. Com ho portes, Armenteres?
Sé que esteu acabant la tertúlia, però jo ara feia molt temps que no baixava a València i he quedat esparverat del retrocés que ha fet el valencià o el català al carrer en aquesta ciutat. És molt bèstia. Ahir per sopar parlava directament en anglès, devia fer cara de guiri, un cambrer, i jo li vaig parlar en català, i no m'entenia, I és una tònica, ostres, els que ens hem mogut per València aquests últims 30 anys, jo ara em feia uns quants que no hi venia i feia una mica de vida, més enllà d'alguna cosa de feina, i ostres, molt significatiu, també explica coses a nivell polític.
Bé, home, hi passaran coses al País València en les pròximes setmanes al voltant del català, també. Recordem la situació a València. Armenteres ha guanyat el Partit Popular, no té majoria absoluta, però crec que han descartat fer entrar Vox a l'Ajuntament, oi?
Sí, Maria José Català va deixar clar ja fa molts dies que no hi hauria negociació oberta amb Vox. Ho té tot de cara per ser alcaldessa. De fet, l'únic dubte del ple que és a punt d'arrencar aquí a l'Ajuntament de València és si serà alcaldessa la primera amb els vots de Vox, o l'abstenció de Vox, o ho serà perquè va ser la llista més votada i no hi ha cap altra alternativa viable. Joan Ribó perdrà l'alcaldia després de 8 anys. Va passar una cosa ahir, un dels primers símbols de l'alcaldia de Joan Ribó, després de tota l'etapa de Rita Barberà, va ser posar una bandera de l'Arc de Sant Martí a l'Ajuntament, la bandera LGTBI. Ahir un grup de treballadors de l'Ajuntament, en homenatge també a Joan Ribó, la van tornar a penjar, i de nit ha desaparegut. No sabem què ha passat amb aquesta bandera gay penjada a l'Ajuntament de València. Joan Ribó en el seu dia va dir: aquest ha de ser un símbol d'una ciutat que ha estat tancada, que no ha estat tolerant, que ha de ser més tolerant, que ha de ser oberta a tot el món, però també a la gent d'aquí, i hem de fer un canvi de rumb. I això va simbolitzar aquell pas de dretes a esquerres. Intentarem aclarir, però de moment ningú ens diu què ha passat amb aquesta bandera que el grup de treballadors van penjar ahir a la nit.
Què és significatiu, tot plegat, en un País Valencià que ahir estava en ebullició precisament per les paraules del qui podria ser el president del Parlament Valencià, de les Corts Valencianes, dient que no hi havia violència de gènere, que no hi havia violència masclista, que no existia, i va, perquè aquest senyor és el candidat de Vox, i per tant el home fort a partir del pacte amb el Partit Popular a València, i això ja et definia que hi ha un enfrontament abans de començar al País Valencià, que en principi ningú diu, Armenteres, a no ser que em diguis el contrari, que hagi d'impedir l'acord des d'un punt de vista de comunitat autònoma al País Valencià.
En principi no, l'acord està més que tancat, i Vox és qui en fa bandera, i el Partit Popular, precisament, l'estratègia que va fer ahir va ser distanciar-se d'aquestes declaracions a José María Llanos. És una de les primeres preguntes que hem fet fa més d'una hora quan hem arribat en aquest ajuntament. Si José María Llanos seria aquí, el número 2 de Vox a les Corts. De moment tampoc ens ho han sabut respondre, i en aquests moments encara estan entrant convidats, perquè això va tard, fa 3 minuts que hauria d'haver començat.
Gràcies, Armenteres. Fins ara.
Fins ara.
Les 10:33, amb Armenteres a València. També la Clara Molins la tenim davant de la seu d'Esquerra Republicana. Clara?
Hola, bon dia.
Bon dia. Hi ha alguna novetat? Perquè havia de començar 2:15, fa 3 minuts, el Consell Extraordinari d'Esquerra.
Doncs sembla que serà puntual, perquè fa una estona han anat arribant els principals membres de la llista d'Ernest Maragall, començant també per Ernest Maragall, amb un posat seriós però tranquil, podríem dir. També l'Hisenda Alemany, la número 2, Jordi Coronas, portaveu del grup municipal. També hem pogut veure Gerard Gómez del Moral i altres membres, amb un ambient, podríem dir, de cert secretisme, podríem dir. No han volgut fer declaracions. També s'entén que la situació és delicada, perquè encara hi ha una opció alternativa, la de Collboni, oberta. Tot plegat, com dèiem, comença a 10:45 aquest congrés extraordinari d'Esquerra aquí a la seu nacional del carrer Calàbria, on els militants de Barcelona han de ratificar aquest acord de Tries per Barcelona i Esquerra. A Font Republicana, Xavi, ens explicaven que primer s'explicarà si hi ha acord o no oficialment, perquè encara no el donen per oficial, es debatrà i després es votarà si es fa alcalde Trias o es vota el propi candidat d'Esquerra Republicana, Ernest Maragall. Tot plegat ens diuen que volen que sigui ràpid, entre 12 i 1 del migdia, i quan hagin pres la decisió ho comunicaran amb un comunicat. No faran declaracions, per tant entenem que també, d'alguna manera, aquest ambient delicat que dèiem per no influir en aquest escenari encara obert. Això per una banda. Després, paral·lelament, també tenim a Junts per Catalunya a Barcelona, que està votant des de les 8 del matí, en aquest cas de forma telemàtica, i fins les 2, si ratifica o no aquest acord. Per tant, estem pendents de què decideix la militància de totes dues bandes per decidir qui serà el proper alcalde de Barcelona per aquesta banda.
Gràcies, Clara. Qualsevol novetat ens ho fas dir. Ens ho fas saber, perdó. I per últim, a Ripoll, tenim la Maria Costa. Maria, hi ha hagut algun moviment? Perquè queda una hora i mitja pel ple, 25 minuts perquè hi hagi una manifestació a les portes de l'Ajuntament. Hi ha alguna novetat, Maria?
Doncs mira, de moment no massa. El que veiem ara mateix és la plaça de l'Ajuntament davant de la façana totalment buida. Ara mateix hi podem comptar menys d'una desena de persones. De fet, l'escena és bastant curiosa perquè hi ha més agents de policia ara mateix que persones. Hi ha un dispositiu muntat entre Mossos d'Esquadra, també hi ha dos vehicles de la Brimo, agents de la policia local. I dèiem una escena curiosa també perquè fins ara, si teníem una trentena de persones aquí a la plaça esperant, ara han desaparegut perquè justament el que han fet és anar a visitar al monestir de Ripoll, perquè, esclar, està justament al costat de l'Ajuntament. Fa uns minuts hem vist entrar l'urna a dins de la sala de plens, on s'hi dipositaran aquests vots secrets. Recordem que Junts, de moment, manté que no comunicarà el sentit del seu vot fins al moment de la investidura, i tampoc ens consta que ara estiguin fent negociacions d'última hora. Mentrestant, Esquerra, PSC i CUP van tancar un pacte ahir la nit per fer pinça avui a la investidura.
Gràcies, Maria. Doncs déu-n'hi-do, Ripoll, Junts no pensa explicar el resultat del seu vot fins que fiqui el vot a l'urna. O sigui, fins a les 12 i escaig que veiem qui vota aquí, no sabrem qui serà l'alcalde a Ripoll. Però veient les paraules, la impressió que fa és que de l'Ajuntament de Ripoll, amb la vara d'alcaldessa, sortirà una senyora que es diu Sílvia Orriols.
Quantes pitjor trucades deu haver-hi en aquests moments des de les seus nacionals?
És la pitjor, és la pitjor fórmula, més a més, no?
Sí, aquesta de totalment.
No, jo aniré allà i si no em voteu a mi, sortirà malament. Jo crec que és la pitjor fórmula d'enfrontar-se.
Total.
10:36 minuts, 10:37 ara. Ho deixarem aquí. De moment. D'aquí una estoneta tornarem cap a València, anirem cap a Girona, perquè d'aquí a 23 minuts arrenca també el ple municipal, en aquest cas, que farà alcalde a Lluc Salelles, de Guanyem, en aquest cas, la CUP serà el màxim representant polític de la CUP en aquests moments, el càrrec més important, amb càrrec públic, però evidentment el matí serà ple de totes aquestes històries que anirem explicant des de Ripoll, des de Girona, des de Tarragona, des de Lleida, des de Barcelona, des de Manresa, des d'on sigui, des de València, des de Madrid, evidentment a l'antena de Recull del Via Lliure. Com sempre, un plaer. Sara González, Manel Manchón, Arturo Puente, Tania Tàpia. Aquí estarem al matí i a la tarda. Si voleu acompanyar-nos, ja ho sabeu. Que vagi molt bé.
Bon dia.
Bon dia.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Amics de les participacions de Nadal. Yeah! Aquest any Loteries de Catalunya presenta una gran novetat. Oh! Enguany les participacions catalanes es fan amb la grossa i amb la doble. Amb un sol bitllet participeu en dos sortejos. Amb la grossa de cap d'any guanyeu 40.000 euros per cada 2 euros jugats. I amb la doble, fins a 1 milió d'euros per repartir entre totes les persones d'una entitat que tingueu el número guanyador. Yeah! Demaneu les vostres participacions a loteriesdecatalunya.cat. Loteries de Catalunya és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
Quan parlem de preu Lidl, parlem simplement del millor preu. Pit de pollastre sencer ara per 3,39, t'estalvies un 19%. I 3 quilos de patates per 3,19, t'estalvies 1 euro. El quilo et surt a 1,06. Lidl, marca la diferència.
He de fer servir el cotxe cada dia. Puc reduir les emissions? Hi ha alternatives per aconseguir-ho?
Sí, hi ha opcions per fer-ho. A Repsol estem desenvolupant combustibles renovables, com ara els biocombustibles avançats generats a partir de residus i els combustibles sintètics a partir d'hidrogen i CO2 per poder assolir les zero emissions netes. Descobreix aquest projecte i molts més a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
Celebra l'arribada de l'estiu amb la selecció dels grans caves de Gourmet La Vanguardia. Mastinell Brut Real Gran Reserva 2011 de la Cava Mastinell, Colet Gran Cuvée 2014 del celler Colet i Privat Brut Reserva 2020 de celler Privat. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per només 59. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Històries de rentar roba amb Detersolin.
Espera, Maria, no posis la rentadora, que has barrejat roba blanca i de color.
No passa res. Fem servir Detersolin Mixto.
Com dius?
Sí, podem rentar 30 graus i barrejar la roba blanca i de color. Així estalviem?
Tu sí que en saps.
Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
El teu cotxe amb etiqueta sostenible més a prop que mai. Vine a la Fira del Vehicle d'Ocasió i la Mobilitat Sostenible de Vilanova i la Geltrú. Una fira de l'Associació de Concessionaris amb 300 vehicles garantits i a preus excepcionals. El 17 i 18 de juny, Fira del Vehicle d'Ocasió i la Mobilitat Sostenible de Vilanova i la Geltrú. Més info a firavovilanova.cat.
Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
5, 19, 33, 36 i 42. I els sols, el 7 i el 12.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Ei, vinga, som-hi ja. És el moment de fer el pas.
Feina i al carrer.
Quan anem de festa o al taller.
Parla'm amb el teu accent. Només hem de començar. Aprovem el català.
Tu per tu i jo per tu. I quan vulguis tots plegats.
Molt per parlar, molt per...
Provem un català.
Molt per parlar, molt per viure.
Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Sol, sol i més sol. Amb Manlleu Origen deixem madurar la fruita a l'arbre per collir-la amb la màxima dolça. Amb Manlleu Origen, una manera de fer.
La música, l'art i la comèdia tornen del 5 al 8 de juliol al Festival Cruïlla. Vine a donar-ho tot al parc del Fòrum amb Placebo, Antonia Font, The Offspring, Sigur Rós, Rubén Blades, Franz Ferdinand, Al Jay i molts més. No et perdis els 4 millors dies de l'estiu al Festival Cruïlla 2023. Info i entrades a cruillabarcelona.com.
Quan parlem de preu Lidl, parlem simplement del millor preu. Pit de pollastre sencer ara per 3,39, t'estalvies un 19%. I 3 quilos de patates per 3,19, t'estalvies 1 euro. El quilo et surt a 1,06. Lidl, marca la diferència.
El teu cotxe amb etiqueta sostenible més a prop que mai. Vine a la Fira del Vehicle d'Ocasió i la Mobilitat Sostenible de Vilanova i la Geltrú. Una fira de l'Associació de Concessionaris amb 300 vehicles garantits i a preus excepcionals. El 17 i 18 de juny, Fira del Vehicle d'Ocasió i la Mobilitat Sostenible de Vilanova i la Geltrú. Més info a firavovilanova.cat.
Especialistasendeudes.com informa. Tens molts deutes i et truquen a totes hores? Especialistasendeudes.com. Elimina tots els teus deutes amb la llei de la segona oportunitat. Primera visita gratuïta. Especialistasendeudes.com. Grup Àries Advocats.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb vol de Suanya.
Aquesta setmana viatgem fins al Summer of Love de 1967 a través de la història d'una de les seves cançons més emblemàtiques, San Francisco, de Scott McKenzie. Si ens hi voleu acompanyar, entreu al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèride. Escolta la RAC1.cat i a l'app de RAC1. Tots som
més
1. Només dissabtes i diumenges. Amb Xavi Bundó.
Pràcticament 3:15.
Au village sans prétention, je m'en...
Festival Cruïlla patrocina aquesta secció.
Festival Cruïlla, sempre som molt del Festival Cruïlla.
Una abraçada als amics del millor festival que es fa al món.
A més, ara han tingut... Gràcies.
Gràcies al
Festival Cruïlla. Que si voleu entrades, teniu entrades. Sí, 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 així que gràcies.
Abraçada. És el millor festival. És el millor festival de música. Està superben organitzat. El patrocina també Estrella d'Am. No sé. És
els dos més venuts de la història de la Ràdio Mundial.
No, mira, un moment, Xavi Bundó.
Que
parlem de venuts i de ganyotes.
Per què?
Perquè primer hem de reconèixer que t'envegem, tot i que no ens vas portar la fageda.
Bueno.
Però t'envegem.
Per què?
Perquè a més hi ha hagut una venjança.
De qui?
Tu no vas portar el mal com a menjar allà amb les vaques.
No,
iogurts. Iogurts i flams allà enmig de les vaques. I sí, després sí. Ho ha fet amb una altra emissora. Però bueno, no parlarem d'aquest tema. Però vas entrevistar a Cristóbal Colón.
Oh, grandiós.
Grandíssim personatge.
Grandiós.
Sí, el Basté entrevista a Cetangana i li diu Pucho. Entrevista a la Rosalía, entrevista al Piqué. Tu has entrevistat el puto Cristóbal Colón.
Cristóbal Colón, què et sembla?
Potser... No, i aquí no és una crítica, vas desaprofitar una mica l'entrevista.
Per què?
Perquè, home, li vas parlar a Cristóbal Colón de iogurts i de làctics i de vaques.
No? No, de la descoberta, no? Tu ets genovès, li has preguntat. Ets català, ets portuguès.
És mallorquí.
Què et sents?
Tu què et sents? Mallorquí, català, genovès?
Va dir que era de Saragossa, o sigui, imagina't. Tenim una crisi mundial.
Això vol dir...
Què?
És dels Monegros, Cristóbal Colón.
Sí, senyor?
Sí. Que ja a Londres el tens a la butxaca.
Per què?
Home, has entrevistat a Cristóbal Colón.
Ah, bueno, sí, això sí, ja, per l'entrevista. Ja,
Justo Molinero.
S'ha obert la inscripció, ja he sentit que s'ha obert la inscripció pels Ondes, i tothom pregunta si la casa ha presentat els execrables. Aquí ho deixo.
Sou molt pesats.
Sí, però a Cristóbal Colón, fora de micròfon, quan tu fas aquests colegueos i dones aquelles abraçades, què li deies? Almirante.
Capitán.
Però això és per una banda. Això, admiració màxima. Però també, les cols què?
Escolta, a veure, si hi ha un restaurant important a la Garrotxa i ben a prop d'allà és les cols.
I què tal, ja tenim la tauleta amb el nom?
A la cuina, sí.
A la cuineta. Perquè tu ja... És que
gent fantàstica, estupenda.
Estupendíssim.
Sí, sí. Però... La Fina i les seves filles.
Ja li diem Fina, no, ja?
Sí. La Fina Puigdevall i les filles.
La Fina.
La Martina, la Carlota, la Clara.
Ja està molt bé.
Ja és padrí de totes, no?
Escolta, ja tenim tauleta amb nom al celler de Can Roca.
Prou.
Espanya.
Les cols. Això és un triplet i no el del Pep Guardiola.
Treble. Bueno, va. Avanceu, bueno, que no tenim temps.
Anem al tema important.
A veure,
avui...
Molta gent, Tota la setmana molt pesats,
Tota la setmana. Molta gent.
I noi.
Execrables pres, no donarem cap sorpresa.
I ja saps que nosaltres mai fem el que ens diuen.
No. Però
Ara hi hauria molta gent enfadada.
Aquest cop hem de començar parlant bé del personatge.
Per què?
Es va morir en dilluns i a les 10 del matí. Això...
Una persona d'ordre.
Així sí, Silvio. Així sí, Silvio. Que collons. També hi ha hagut molta gent que al final de la setmana ens ha suggerit Mari Carmen... Però ens deien
Mari
Carmen i sus muñecos.
Les dos.
Els muñecos han mort. A veure...
Són per sempre.
No, no estaven vius. No, era un tros de fusta que els hi fotia una mà pel cul. Si no, no estaven vius.
Vale. Ni doña Rogeria, clar.
Però llavors, vols dir que heu fet la Mari Carmen?
No. Mari Carmen... Tampoc, pobra dona, tampoc em sembla... És la versió AliExpress de José Luis Moreno, que ja és dit molt. I era humor de l'època de la carta d'ajuste, que no sé què era. Potser la carta d'ajuste era més divertida que ella. Però bueno, va morir per una caiguda. Tampoc era gens execrable, no creiem, més que no tenia cap gràcia. Però el que sí que era execrable, i és el nostre protagonista d'avui. I també il·lustra indubtablement, perquè un tio que és... 4 cops primer ministre d'Itàlia.
Sí, senyor.
Senador, com el Queralt. Ministre d'Assumptes Exteriors. Europarlamentari. President de torn del Consell Europeu. President del Milan, del millor Milan de la història. President del Monza, el pitjor Monza de la història. Propietari de Mediaset, el pitjor Mediaset de sempre. I de Mondadori. Mondadori, pels amics de l'ESO. Editorial, no empresa d'escudarents.
No.
Entre els tres homes més rics d'Itàlia. Però també un pioner, va inventar el trumpisme, ho va dir Juliana, això no ho hem dit nosaltres, eh? Va inventar el trumpisme abans que Trump. Va ser corrupte, misògin, va comprar més jutges que futbolistes, i mira que va fitxar futbolistes. Va fer lleis a mida, es va demostrar que sense escrúpols es triomfa i es viu millor. Un home absolutament amoral. Avui li traiem el broncejat a Silvio Berlusconi, també conegut com il Cavalieri. Aquest senyor, més operat de Mickey Rourke, que semblava que sempre venia d'una sessió de raig joves. Senyors?
La Itàlia saqueada hasta lo más hondo.
Ah, però això és en castellà. Jo he sentit Itàlia al principi i he pensat, mira...
La idea és no posar ni una puta cançó italiana.
No. Fa punyetes, home.
Això és Anna Belén, Anna Beleni.
Anna Beleni.
Anna Beleni. Bueno, això de la... I a més, això de la Itàlia saquejada és perfecte. A veure... Silvio neix a una família de classe mitjana, bueno, mitjà alta. El seu pare treballava a la banca i va acabar amb un càrrec com importantet a aquesta banca.
Mm-hmm.
Va estudiar dret i es va matricular cum laude amb una tesi sobre... Cum laude no és una categoria porno, per de l'ESO. Amb una tesi sobre el dret publicitari.
Podria ser-ho.
No.
Era tan bona que li van donar un premi de 500.000 lires, que... Eren 20.000 euros, però bueno, tot ja veureu que tot el de les lires és molt avoltat. I decideix dedicar-se a cantar. Berlusconi era cantant. No li va gaire bé i acaba de cantant de creuers. Que enganxa, no? No us imagineu a Berlusconi amb aquesta imatge, sí. Aquesta imatge de hortera de bolera allà en el crucero.
Era...
Senyorina.
De jove no era gens.
Era
un cantant empalagoso, escarós, però bueno,
però
bueno,
amb la majoria. Sembla que això de cantar els creuers tampoc li anava bé, perquè a més no sabia si els prohibirien a les ciutats, i aleshores també ven aspiradors porta a porta. Ja. Senyorina, sono Silvio. I descobreix...
Un àtimo de cafè.
Un àtimo. Però a poc a poc descobreix que hi ha un negoci una mica més lucratiu que les aspiradores i es fica de cap en el negoci immobiliari.
A veure, però clar, és molt difícil explicar la trajectòria des d'aquesta manera, perquè si pensem, estudia dret publicitari. Després passa a cantar en creuers. Segurament al Costa Concòrdia, i per això és el que va passar com a capitán Schettino. Després passa a vendre aspiradores porta a porta.
Què?
I acaba amb el negoci immobiliari. Com es fa això?
Ha fallat alguna cosa?
No! És... Què? Per què? L'ajuda del que deia el Malcolm, el seu pare, que treballava a la banca Resini. No Grissini són els palitos de pa que et porten a Itàlia abans mentre esperes el dinar. I que el Malcolm és capaç de menjar-se'ls sense treure'ls de la bossa.
Sí.
El pare de Silvio convenç a l'amo de la banca, Rizzini...
El senyor Rizzini.
Rizzini, el senyor Rizzini, Rizzini, que li deixi 190 milions de lliures. Hosti. Són 8 milions d'euros. Molt. Amb els que compra el seu primer terreny a Milà per especular. I va bé, el banquer, veient que el xaval promet en això dels negocis, es fa soci de Silvio, del jove Silvio Berlusconi. Els diners anaven i venien de Suïssa. És un petit defecte que tenia l'empresa. I eren el negoci perfecte perquè van aconseguir eludir pagar impostos.
Vaya.
Una qualitat que va mantenir al llarg de tota la seva vida.
El que s'aprèn de jove...
Sí, ja ho tenen. Ell tenia certa habilitat per no pagar impostos. L'any 1964, l'empresa de Berlusconi va construir a una localitat que es deia Brugerio, una ciutat model per 4.000 habitants. Va costar molt vendre aquests pisos i aleshores és quan la relació amb el banquer es refreda. I aleshores ell, com és un entrepreneur, crea una altra empresa que pel que pogués passar posa el nom de la seva cosina.
Oh!
Sí.
Molt greu,
sí,
això.
Hi ha una escena molt, molt graciosa que un dia va un inspector de la guarda de finança d'aquesta de la d'Hisenda i està a l'oficina i diu vull veure el director i diu no, jo només treballo aquí, diu Silvio Berlusconi quan era jove, com dient, no, jo no sóc el jefe.
Sí, una mica com Núñez, com dient jo sóc el porter, eh?
El porter.
No, i aleshores, això és la meva cosina, eh?
Sí.
Bueno, aquesta urbanització és, diguem-ne, el seu primer gran...
Perdó, o sigui, ell munta una empresa a nom de la cosina...
De la cosina per construir...
Ah, vale, per construir una urbanització.
Una nova urbanització, vale. A part d'aquesta, i compra 712.000 metres quadrats al municipi de Segrate.
Vale.
El municipi de Segrate està al costat de l'aeroport de Milan-Linate. Per això veurem que és important.
Segrate-Linate.
Sí. Café con latte. Va obtenir un permís per construir 2,5 milions de metres a canvi de donar feina a la regió. Les obres es van paralitzar moltes cops, moltes vegades, per qüestions administratives, fins que l'Ajuntament, què va passar? Va canviar de partit i aleshores tot van ser benediccions.
Això li passava molt a... Sí. Canviava el govern i tot li anava bé.
I tot li anava bé, vale. La zona es construeix, l'urbanització, i la zona es coneix com a una zona residencial que es diu Milan 2. Milan 2, Inter 0, després va venir Milan 5, Madrid 0, després va venir Milan 4, Barça 0, etcètera. Però ens quedem amb Milan 2. Milan 2 era una urbanització molt tipus d'aquestes de sèrie americana, amb molts de llacs, molts de ponts, casetes unifamiliars, allò, perquè els italians que li compraven com ell eren molt horteres. Vale. Aleshores, quan està construïda, hi ha un problema. La gent va viure allà, però no pot dormir, no pot viure. Per què? Perquè, com hem dit, Segrate està al costat de l'aeroport de Milan-Linate. I aleshores el que passa és que els avions aterren i enlairen passant per sobre de les cases de l'Els.
Hòstia.
Com solucionem això?
No ho sé.
Canvia les rutes aèries.
Directament, no?
I com canvia les rutes aèries? Li sobrava una mica de terreny i li dona a un capellà. Perquè construeixi un hospital. Aleshores, quan el capellà aquest, amb una sèrie, amb una ordre religiosa, construeix un hospital, aleshores ja pot anar al govern i dir-li...
Per favor.
Per favor, que aquí hi ha gent malalta, eh?
Per favor, deixeu-los descansar.
Quina cara té. Tots els avions que arribaven van canviar la ruta aèria.
Brutal, eh?
Així, perfecte.
Ojalá que la tierra no te bese los...
Hombre, sí, eh? Rodríguez, ¿no?
La mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa
perfecta,
la sonrisa perfecta,
hombre,
la tenia,
aquest Silvio sí que ens agrada bastant més que el cantant de creuers. La paraula precisa...
Sabem si alguna vegada Berlusconi va fer una versió de Silvio Rodríguez?
Segurament.
Segurament. No?
Segurament.
En un creuer cantes
però en
aquesta.
No, en una festa amb pilotes ple de Belín, segur. Bueno, en fi, he creat més immobiliàries...
Amb alguna cubana havia estat.
Va.
He creat més immobiliàries i li donen un reconeixement a la feina. Cavaliere del lavoro.
Cavaliere del lavoro és un gran títol. Hosti,
que per això li diuen el cavaliere, és per aquest títol.
Ah,
del que li donen l'any 77, de treballador, cavaller del treball.
Sí.
D'aquí, d'això li ve això de cavaller. Però el totxo no era glamurós.
Yeah.
I després d'una nova llei que permetia televisions locals i regionals privades, es tira de cap a peus a la tele. Compra Tele Milano. I li canvia el nom a Canale 5.
Ara.
I va comprar en canals locals amb el mateix nom, Canale 5, fins a tenir una mena de televisió nacional. Crea una empresa per gestionar totes les seves inversions, que es diu Fininvest, i el primer gol mediàtic va ser comprar el Mundialito.
Mundialito?
Sí, va arribar a un acord perquè la RAI li cedís la infraestructura, els satèl·lits, etc., per emetre en directe als partits, però només...
Però quins partits? Mundialito?
De clubs.
De clubs.
De clubs. Però només, em sembla que era la Lombardia. Uh-huh. I aleshores, i allà s'emetia en directe. Però després, en diferit, ell ho repartia per totes les seves televisions. Havia aconseguit uns drets. Entonces, va continuar a comprar canals, Rete 4, Italia 1, fins a ser una televisió que arribava a tot arreu. Però algunes administracions locals, com Roma, Turí o Pescara, van tancar les emissions, van dir, hem autoritzat freqüències per televisions locals, no perquè tu posis aquí una televisió nacional feta des de Milà o des de Roma, no? I aquestes televisions no són locals. Però aquí apareix un nom. Recordeu-lo, eh?
Que la, que un altre sinvergüenza.
Que l'ajuda i aixeca aquest tancament. Es diu Bettino Craxi.
Bettino Craxi.
I es fa...
Primer ministre d'Itàlia.
I es fa la llei Mammi Ciccio.
Les Mammi Ciccio.
Que li dona via lliure per continuar creixent i contractant estrelles populars per aquesta nova televisió.
Aleshores, la tele li funciona... saltant-se les normes que havia aconseguit, ell havia aconseguit televisions locals que havia convertit en nacionals, saltant-se la llei, i després Bettino Craxi li fa una llei a toc, i expandeix els seus canals no només per Itàlia, per Europa. Compra canals a Alemanya, compra canals a França, compra canals a Espanya. Totes han tancat menys una. Sabeu quina és? Telecinco. Però no tenia prou amb les Mama Chicho i va continuar comprant. Comprava tot. Comprava més televisions, comprava diaris, va comprar Il Giornale, comprava les ràdios, emissores de ràdio, comprava editorials com Mondadori, com Grijaldo, com Einaudi, i va aconseguir la majoria del mercat editorial italià. També va comprar productores de distribució de pel·lícules. El Blockbuster d'Itàlia era de Berlusconi. Supermercats també compra, participacions en banca, participacions en assegurances. Era gairebé... Hi havia un dia que tu et llevaves a Itàlia al matí i era impossible fer qualsevol cosa sense donar diners a Berlusconi. Miraves la tele, Silvio. Compraves menjar, Silvio. Anaves al cinema, Silvio. Agafaves una pel·li de vídeo per una casa, Silvio. Llegies un diari, Silvio. I així fins a l'infinit. Anaves al futbol, Silvio.